Aquesta setmana els alumnes de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, situada aquí a l'Ametlla de Mar, també ha començat el nou curs, un curs que comença també amb nou director, i és que el fins ara director gerent Frederic Valls es va jubilar i ara porta tota la direcció del centre en Feliu López. Saludem i donem la benvinguda doncs al nou director gerent de l'Escola Nauticopesquera. Bon dia, Feliu.
Hola, bon dia.
Com dèiem, s'ha iniciat ja el curs, la majoria dels alumnes l'han iniciat ja?
Sí, sí, ha començat aquesta setmana, efectivament.
És un nou curs que suposo que comporta nous reptes, nous projectes, en el seu cas un nou projecte de direcció, com l'emprèn?
Explico una mica que, perquè és un dels reptes que tenim justament és entendre l'Escola Nàutico-Pesquera. Ho dic perquè sí que és veritat que s'inicia una nova etapa, com que agafo jo en aquest cas com a gerent de l'Escola Nàutico-Pesquera, agafant, com dius tu, el testimoni del Frederic Valls i del seu equip amb tota l'excel·lent feina que van fer. La gerència és de l'Escola Nàutico-Pesquera. L'Escola Nàutico-Pesquera, entre altres, té un institut. Ho dic perquè és un dels temes que sempre costa una mica més explicar, no? Vull dir, no, i en aquest cas jo no sóc el director de l'institut, sinó que hi ha un director que és el que continua i l'equip directiu que continua com fins ara. Però el que s'ha rellevat és l'Escola Nàutico-Pesquera, que conté, entre altres coses, l'institut i que, si vols, després pues, ho explico una mica, no? Però vull dir que és aquesta situació.
Per tant, tu series el director gerent de l'escola.
Exacte.
Com arribes fins aquí? Quina és la teva trajectòria professional?
Bueno, jo vinc del món educatiu, de formació sóc enginyer industrial, però sempre he estat vinculat al sistema educatiu, a la formació professional en concret, no? Llavors, bueno, he estat diversos anys també, vaig estar, entre altres coses, des del 2007 fins al 2015 a la Direcció General de Formació Professional amb temes de polítiques educatives, implementant projectes, etcètera, etcètera, i després també he tingut diverses etapes de direcció de centres i l'última concretament va ser la direcció, en aquest cas sí que era director d'un institut, de l'Institut de Nàutica de Barcelona, que vaig liderar la seva creació i la consolidació i vaig aprendre el poc que sé de tot el món nàutic i marítim en general, no? I això és el que m'ha portat després a ser gerent de l'Escola Nàutico-Pesquera.
L'escola com a centre té tres línies de treball, que serien la formació, estudi també i experimentació, i organització i realització d'exàmens per l'obtenció de titulacions. És així que treballeu en aquestes tres línies?
El que et deia, no? Ara, amb aquesta fase de... Una de les primers reptes que m'he posat és aquest d'identificar bé qui som, perquè aquesta cosa de sou l'institut però sou l'escola no ha estat mai explicat, però potser perquè tampoc ho hem tingut tots massa clar, no? Per tant, sí que hi ha una part de identificar quin paper podem jugar com a Escola Nàutico-Pesquera i en aquest cas sí que hi hauria com aquesta triple línia, no? El que seria l'impartició de cicles formatius a l'institut, la formació i la tramitació de títols professionals i de pesca i de certificats de professionals de la Marina Mercant, i també som els responsables a Catalunya de la regulació i la impartició d'exàmens de totes les titulacions d'esbarjo. Vale? Per tant, una línia de treball seria aquesta. Després hi ha també una part que seria vinculada a la transferència tecnològica, que és aquesta segona que deies, que aquí sí que es van posar les bases en el seu dia de lo que seria el laboratori d'iniciatives marítimes sostenibles i tot i que està creat, però no ha arribat a arrencar mai d'una forma sostinguda, no? Per tant, una de les línies que també, o un dels reptes que també ens hem posat és anar omplint de continguts tot aquest tema que si també vols després t'explico una mica d'iniciatives de laboratori de tota la tecnologia que està venint amb el món marítim. Aquest seria una mica, i després la part d'esbarjo, que lògicament has dit, no?
Pel que fa a la formació de l'institut, els cicles, quins són els cicles que s'ofereixen concretament?
Bueno, els cicles, bàsicament hi ha una continuïtat amb el que s'estava fent, per tant no hi ha grans canvis, els noms són una mica llargs i avorrits, que jo tampoc me'ls sé, per tant sempre parlem dels cicles de pont, vale, per estar a la comandament d'un vaixell, els cicles de màquines i els de busseig. O sigui, n'hi ha un grau mitjà de pont, hi ha un grau mitjà i un grau superior, de màquines hi ha un grau mitjà i un grau superior, i de busseig professional, que és busseig professional, no d'esbarjo, hi ha també un grau mitjà. I també històricament hi havia hagut, i aquest any es manté, un cicle formatiu de vela, que també ha estat apareixent i desapareixent, i ara també, si vols, després te concreto una mica més, però també ens hem compromès aquest any a tirar-lo endavant. Aquests són els que oferim a l'escola, a l'institut. Llavors, sí que també tenim una vinculació natural i lògica que també començarem a explorar amb el que seria l'Institut d'Estudis Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, que està a Sant Carles, i que, bueno, que també són de la família, com si haguéssim la família marítimo-pesquera, i per tant també tindrem una vinculació especial amb ells. No?
Això és nou. Amb els de la Ràpita ho fareu enguany, el vincle.
Bueno, ja hi havia, pel que em consta, però sí que hem d'explorar-lo una mica més i estirar-lo, no? Perquè al final és la família marítimo-pesquera, som tots, en aquest cas.
L'any passat sí que, coincidint amb la Covid, es va engegar la formació híbrida, que es diu, bueno, la formació a distància, no? No tan presencial. Sí. Continuem amb aquest model? Ho continueu fent?
Vale. Bueno, sí.
Pel que fa a l'institut, em refereixo als cicles.
Els cicles, no, els cicles continuen, no, els cicles passa com a tots els instituts de Catalunya. Sí que va haver quan va haver el confinament, lògicament vam passar a fer-ho a tot des de casa, després va haver un període en què fèiem una part presencial i l'altra no, però ara la formació professional a Catalunya torna a ser presencial. Vale? Per tant, amb això estem seguint les línies del Departament d'Ensenyament i de Salut, no? Sí que és veritat de que cada vegada més el model de formació professional permet més flexibilitat. Vale? Llavors, en aquest cas, no tan derivat de la Covid, però sí derivat d'aquesta flexibilització. Per exemple, el cicle de vela estem estudiant i segurament que tindrà una part semipresencial. Vale? Per tant, aquí sí que hi ha una mica més de marge, perquè el cicle de vela és un cicle una mica especial, perquè no segueix un calendari ordinari de setembre a juny, sinó que es fa en períodes més concrets, es pot fer en cap de setmana les pràctiques de vela. Per tant, estem estudiant la modalitat corresponent per a que pugui acabar d'implantar-se i liderar la vela lleugera aquí a les Terres de l'Ebre.
Sí que la vela, com comenta, és un esport molt pràctic. Llavors, com ho feu, per exemple, doncs, per impartir el cicle també a distància, no?
Aquest cicle ja s'havia provat altres vegades, però la veritat és que no va acabar de funcionar, pel motiu que sigui, que ja estem analitzant. Vale, llavors, justament ahir vam tenir la reunió amb els representants de la Federació Catalana de Vela per acordar i així vam acordar-ho de que s'havia d'implementar aquest cicle a l'institut i que l'implementàvem i que estàvem buscant la modalitat que pugui funcionar millor, no? Perquè potser l'òptica és una mica... No és un cicle de vela pensat en clau dels alumnes de l'escola, penso jo, sinó que ha de ser un cicle de vela pensat en clau del que necessiten els clubs nàutics de Terres de l'Ebre, perquè de Salou cap amunt ja hi ha altres llocs on es fa vela, no? Per tant, en aquest cas sí que acotat a el que seria de Salou cap a baix, pues, hem de veure quina modalitat i quina part. Llavors, com dius tu, hi ha una part que es pot fer, que no és la pràctica de vela, sinó que és la part més, el que se li diu el bloc comú, que es pot fer a distància i que s'està fent i que està molt, molt pensat i funciona perfectament. I també amb uns horaris. Normalment la vela no és gent que deixa un any d'estudiar o de treballar per a venir a ser monitor de vela, sinó que són estudis que, com molts ensenyaments esportius, es fan complementaris a altres coses. No? Per tant, hem de buscar la fórmula per a que la gent pugui continuar treballant o estudiant a la uni i traient-se el títol de monitor de vela, per exemple. No? Però no va acabar de donar els resultats que esperàvem quant a número d'alumnes. Per tant, li hem de donar una volta per a que realment funcioni.
Comentava el vincle amb el centre de la Ràpita i també hi ha vincles de cooperació internacional. Això es va aparcar, no?, aquests projectes per la pandèmia.
Sí, això, la pandèmia sí que, com en moltes coses, va ser una frenada brusca, van caure tots els projectes que ja estaven, es van retornar els diners, etc. I, lògicament, com dius tu, la idea és continuar reemprendre'ls, no? Perquè la vocació internacional pues, hi és, de l'institut i de l'escola, sobretot de l'institut. Sí que és veritat també que, en aquest cas, és una mica més lent perquè els projectes europeus no són d'efecte immediat. És a dir, tu no vols dir ara, ah, doncs vale, vaig a començar a fer projectes europeus i a l'abril ja en tenim un. Els projectes europeus s'han de demanar d'un any per a l'altre, vull dir que engegar una línia internacional, doncs, bueno, requereix el seu temps i els teus tempos i està emocionillo. Vull dir que la idea, per supòs, és tornar a fer projectes europeus, però que té el temps que marquen el model d'Erasmus europeu.
Hi ha alguna altra novetat, algun canvi en formació dels cicles respecte a l'any passat?
Amb els cicles, bueno, no, amb els cicles és una mica el que he explicat i és una continuació, és una evolució del que s'estava fent.
Que es mantenen els que hi ha, sí, sí.
Sí, correcte, correcte. Se potencia o se li dona una volta al de vela i després també pensant amb totes les bandes, no? Tant amb l'escola com amb l'institut, també un dels reptes que ens hem posat en els propers anys és el tema de la digitalització de la formació, no? Al segle XXI no s'entén el binomi ensenyament-aprenentatge sense tenir les coses digitalitzades. Llavors, també ens posarem, ja ens hi estem posant, doncs, per a crear materials, per tenir les plataformes. Això ens permet, per una banda, tenir materials actualitzats, tenir les molt més potents. També et permet que sigui més homogènia la formació que dones a tot arreu i sobretot te permet també poder jugar amb la no presencialitat, no? Aquest model híbrid que tant per a les titulacions, per a les titulacions professionals com per a les de l'institut et permet això, no? Pues que una part, si la tens digitalitzada, pues la pots fer a distància, la pots fer en un altre territori, la pots fer d'una altra manera, no? Per tant, un dels reptes que tenim és això, digitalitzar la formació amb tots els àmbits i a tots els nivells i ja veurem en què, no? I ja veurem fins a on arribarà, però és sens dubte un dels reptes. I després també, no canvis que em demanaves, però sí que voldria també posar el punt amb el tema de la transformació tecnològica que està sofrint o que sofrirà el sector nàutic i marítim en general, no? Que és bàsicament basat en amb l'electrificació de la propulsió, o sigui, els vaixells de primeres milles, per entendre'ns, en un futur seran elèctrics o m'atreviria a dir que no hi seran, no? Per tant, aquí també, com es referent al territori, volem jugar un paper important i no sé si liderar-ho, però no m'atreviria a dir, però sí jugar un paper important per a que aquesta electrificació de la propulsió, per tant, motors elèctrics, a pesca, esbarjo, etc., pues que a través del nostre laboratori i a través d'experimentacions pues puguem posar vaixells al mar, que els proven, que es contrasten, que surtin projectes, que els alumnes aprenguen no només a reparar motors de combustió, sinó ja també motors elèctrics, perquè també és un gran repte, no? Tota la formació que requereix per al manteniment d'aquests sistemes diferents i, per tant, aquest també és un dels reptes que tenim, la transferència tecnològica, especialment amb el tema de la propulsió elèctrica.
Per tant, seria un dels estudis i experimentació amb els quals treballareu enguany.
Sí, 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 enguany i sobretot amb el futur, sí, sí.
També pel que fa a la formació híbrida que comentàvem de realitzar formació a distància, els alumnes que venen a fer exàmens per l'obtenció de titulacions han de venir presencialment o ja ho fan tot a través d'ordinadors?
Te refereixes a quines? Fem les d'esbarjo?
Sí, no sé concretament quines, però en general la gent es trasllada i ve al centre o és més això, per internet?
No, aviam, els que estan estudiant a l'institut, sens dubte, estan aquí i venen aquí, si bé continuaran venint aquí a fer els exàmens i les pràctiques. Les altres titulacions, és això, la Covid ens va portar que vam poder, per exemple, la titulació de patró costaner o la de mariner durant una temporada es va poder fer online, però Marina Mercant inclús va autoritzar de manera excepcional a poder fer les formacions online, però Marina Mercant, per exemple, ha dit que vale, ja està, ja no més. No? Per tant, els models de formació seran els que ens anéssim trobant, però sí que és veritat que amb les formacions de, per exemple, de mariner o de costaner, pues sí que la idea és que cada vegada intervingui més la digitalització. No sé si el que preguntava, sobretot amb el tema de les titulacions d'esbarjo, que és el que estàs preguntant, els exàmens són presencials, però els exàmens es fan per tot el territori. Per tant, es fan a Tarragona i sobretot es fan a Barcelona, que és on se'n fan més. Per tant, en aquest cas van a la convocatòria corresponent i fan l'examen a Barcelona, a Tarragona i a Girona, que és on se convoquen els exàmens cada any. cada mes hi ha exàmens.
Un altre tema que m'agradaria preguntar-li és el paper de la dona, que és un paper poc visualitzat, no?, en el món nàutic i pesquer. Des del centre ho fomenteu?
Bueno, és una de les línies de l'estratègia marítima de Catalunya. Per tant, sens dubte que la tractem i potenciem que hi hagin veus de les dones que ja estan treballant. Ara sortirà properament una sèrie de fitxes i publicacions amb exemples, amb visualitzar-ho i sens dubte que és un dels punts que tenim a l'hora d'això, sobretot de visualitzar les que ja hi són, també del llenguatge que s'utilitza amb el tema gènere i després pues, quan poses els exemples i quan vas a centres i quan vas a exposar-ho, pues, visualitzar que això, que les dones han tingut un paper poc, però n'han tingut i per tant visualitzar no a partir dels 20 anys, sinó visualitzar-ho a les etapes més primerenques, no? que és quan això t'entra més a dintre. No, amb això també, no ja només amb el tema de la dona, però també un dels reptes que tenim, molts, ja veus, és també intentar jugar un... És molt ambiciós aquest, però és també jugar un paper important a l'hora d'apropar el mar a les escoles, en general, tant independentment del gènere en aquest cas, però sí que pensem que hi ha molta feina a fer perquè el tema mar entre de moltes formes, canals i funcions i modes a les escoles i etapes, això, primerenques d'infantil o de primària, sobretot. Per què? Bueno, perquè el mar dona molt de sí, curricularment ho pots vincular-ho amb totes les assignatures o àrees que tenen les diferents etapes educatives, història, literatura, científica, anglesa, educació física, i que, per tant, promocionar que passen coses als centres relacionats amb el mar i, sobretot, als centres que són instituts, escoles costaneres, que, lògicament, tenen un vincul més gran. Per tant, també tenim un repte i, de fet, acabem justament avui de fer una reunió amb els representants del Departament d'Ensenyament per encetar aquesta línia. No? Vull dir, el mar ha d'entrar a les escoles, no sé com, però hi ha d'entrar-hi més del que hi ha, perquè...
I més en municipis...
Perquè és el mar i més en municipis costaners, sí, a més com... perquè és supermotivador, no? Vull dir, no estem introduint un tema més d'això, sinó que estem introduint un tema que és molt, molt, molt motivador i amb moltes possibilitats. Per tant, és un dels més ambiciosos que tenim, però bueno.
Nou curs a la nauticopesquera, doncs, amb molts reptes. Els cicles formatius ja han començat. Comentava, quants alumnes en total teniu?
No t'ho puc dir perquè no tinc les dades. Ja sé que...
Així, a grosso modo?
Aquesta setmana ha començat... No, és continuïtat, perquè els grups que tenim són els mateixos. Per tant, no hi ha hagut canvis substancials. Sí que aquesta setmana ha començat el grau mitjà i la setmana que ve comença el grau superior. Per tant, és que encara hi ha gent que s'està matriculant. Vull dir, no s'ha tancat fins la setmana que ve, però han continuat els grups que tenien. Bé, la banda, que l'encetarem més endavant.
Molt bé, doncs, director de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera, Feliu López, ens seguim parlant i també bon inici de curs. Moltes gràcies.
Molt bé, encantat. Adéu.